Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
L'Euríbor a un any, és a dir, quan comença un mes i ens fixem en què passava l'Euríbor just un any abans per calcular la diferència, és el principal índex de referència dels préstecs hipotecaris, de les hipoteques, ha pujat aquest mes de maig fins a situar-se a tocar del 0,3%, està al 0,28%. Clar, dit així, vist des de fora, això pot semblar molt poca cosa. El problema és que és el segon mes consecutiu que puja, el segon mes consecutiu que està per sobre del zero, després d'anys i panys que l'Euríbor estava en negatiu. Això, bàsicament, el que significa és que les persones que els darrers dos mesos estan en el banc perquè els toca revisar la seva hipoteca, descobreixen que la seva hipoteca s'encareix. Un encariment mitjà, estem parlant aquests dies, al voltant de 700 euros anuals. El fet que l'Euríbor hagi començat a pujar aquests dos mesos consecutius ha posat en alerta, evidentment, els qui tenen una hipoteca variable, però també ha posat en alerta l'economia en general perquè significa que alguna cosa de fons, alguna qüestió significativa, està canviant ja ara en la nostra economia. De com estem, del que està passant, de què implica el que està passant, en volem parlar aquest matí amb el professor Josep Lladós. Professor, com estem? Molt bon dia.
Bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos una altra vegada aquí al matí a Ràdio Estel. Alguna cosa del que està passant ara mateix, des d'un punt de vista econòmic, li sorprèn o ja era previsible que arribéssim a aquesta situació?
No, ja havíem avançat que hi hauria el canvi, l'enduriment en les condicions monetàries, que havia començat en altres economies diferents de l'europea, sobretot als Estats Units, però que ens avançaven una cosa que hem de tenir tots molt clar, que l'època del diner econòmic, el diner que no costa res, s'ha acabat. Per tant, anem a un escenari de pujada de tipus d'interès.
Anem a aquesta pujada. Això, el BCE sembla que ho hauria d'aplicar d'una manera imminent. Hi havia alguna reticència si seria el mes de juliol, si seria just després de l'estiu. S'atreveix a fer un vaticini, professor, o no?
Fixa't que acabes de dir, abans us he explicat molt bé el que representa l'Euríbor, i fixa't que ara mateix acabes de dir, ja qui diu que serà abans de l'estiu, després de l'estiu.
És la discussió, no? Hi ha qui diu el juliol, hi ha qui diu l'octubre, algun moment s'havia dit que més tard de l'any, però...
Aquí està. Fa només un parell de mesos, la discussió era sobre si seria desembre o gener. És a dir, estan canviant molt ràpidament les expectatives, continua havent un entorn de molta incertesa, i el que tenim és una cosa que ens ha canviat molt, que és que veníem des de l'any passat amb un episodi d'inflació que es anava alimentant i que creiem que era transitori i resoldríem a l'estiu d'aquest any, però la crisi d'Ucraïna ha fet que aquest episodi d'inflació ara sigui molt més greu i més persistent. Això que fa? Això fa que obli el Banc Central Europeu a intervenir per frenar aquest procés, intentar frenar les expectatives d'inflació. I, per tant, aquesta avançada de tipus, que els més optimistes dirien que no arribaria fins a finals de l'any vinent, ara gairebé tothom l'estem descomptant que la tindrem molt abans d'acabar aquest any.
De quina magnitud estaríem parlant?
Aquest és el segon tema. Primer, el temps, i segon, la intensitat. L'escenari més plausible és que en un any tinguem molt fàcilment una pujada progressiva de tipus d'interès, segurament d'un punt. No tant com als Estats Units, on s'apunten dos punts, allà sí que hi ha més pressió de demanda que aquí, però sí que fàcilment pot ser una pujada fins i tot d'un punt.
Estem parlant que és probable que al llarg d'un any el BCE vagi fent pujades graduals, no? Entenc que segurament, no?
Graduals, seran... sí. De 0,25 normalment, però bueno, això ja ho veurem. Això dependrà de la gradualitat que decideixin, però la major part dels analistes descompten la pujada d'un punt. Alguns fins i tot arriben a predir un punt i mig. I aquí és més difícil perquè el procés de reactivació d'Europa realment s'està afeblint més del que pensem, perquè algunes de les principals economies europees estan més afectades pel tema de la crisi del gas.
L'Euribor ja ho ha detectat, que això passarà, i aquest és el motiu que ja arrosseguem aquests dos mesos consecutius a l'alça?
Mireu, l'Euribor és el preu de referència al mercat interbancari. El mercat interbancari és el mercat en els que els bancs entre si es deixen diners. Quan necessiten diners, però no tenen prou dipòsits, doncs demanen préstec als altres bancs. Què succeeix? Que uns d'aquests bancs que també intervenen al mercat interbancari és el Banc Central. I, per tant, el Banc Central, quan intervé una quantitat de diners molt important, per al seu potencial que té, determina la corba de tipus. Llavors, el Banc Central ja està avançant que hi haurà aquesta pujada de tipus d'interès. Per tant, quan detectem l'Euribor, ens està dient que les condicions monetàries progressivament s'enduriran. I és el que ens està avançant ara mateix. Això té un impacte directe. Abans estaves parlant de les conseqüències. Mireu, fem un... perquè ho entengui tothom, per cada... si parlem d'una sèrie de pujada d'aquí un any d'un 1%, doncs una hipoteca de 100.000 euros a 20 anys, doncs això voldrà dir 550 euros més a l'any. Per tant, per cada 100.000 euros d'hipoteca, 550 euros més a l'any. Si parlem de 150.000, ja parlaríem de 830 euros l'any.
Clar, si parlem... però és que estem parlant d'un país, el nostre, professor, on la immensa majoria de... la immensa majoria d'hipoteques són a tipus variables, és a dir, estan lligades a la variació que pugui patir a la variació que pugui patir l'Euribor. Per tant, estem parlant d'una mesura que afectarà de manera directa una part molt important de la ciutadania.
Sense cap mena de dubte. És a dir, ja portàvem temps, dient, amb el debat, això molt abans que ens arribés la pandèmia, si teníem que anar a tipus fix o a tipus variable en la hipoteca. Sortíem de la crisi financera, i ja diem que en condicions de normalitat, de reactivació econòmica, abans que arribés la pandèmia, ja diem que depenia molt, que l'horitzó que esperàvem de futur i que el propi Banc Central Europeu ens marcava com a indicador és que la inflació més o menys normalment se situaria a l'entorn del 2%, una mica per sota, i que, per tant, tipus d'interès, hipoteques a tipus fix que rondessin el 2% eren una molt bona opció. Què va passar? Que anem de crisi en crisi. Va arribar la pandèmia, va enfonsar l'activitat i llavors ràpidament va caure l'Euribor, per les condicions tan laxes de política monetària que no es van poder retirar. I per tant hem viscut un miratge monetari, de dir, és que els tipus d'interès a la hipoteca variable doncs, no té riscos perquè els tipus d'interès són molt baixos i continuaran a ser molt baixos perquè porten temps molt baixos, però és que això no és sostenible.
El que passa que si un es fixa, professor, en els productes bancaris a un interès fix, el que ha anat passant darrerament no només és que els bancs els venen en els seus clients amb una mica més d'interès, per dir-ho d'aquesta manera, sinó que els interessos fixa han anat pujant una mica.
Clar, normal, perquè fixeu-vos, l'interbancari, recordem el que estava dient abans, són diners que es deixen entre bancs, per tant, el banc el compra, és el preu que paga l'interbancari. Aquest és el preu de compra del banc, per tant, sempre afegirà un sobrecost sobre aquest preu, afegirà un marge, que és el que passa.
És el seu benefici, al final, no?
Aquí està el tema, és el marge d'intermediació que està fent. Per tant, tots aquests augments de l'interbancari ràpidament es traslladen, no només a l'hipoteca, sinó que es traslladen, i és un senyal de tot el que es traslladarà, doncs els crèdits que a l'operació creditícia que tindran els bancs. Què succeeix? Que en aquest entorn el que els bancs els interessarà quan canvien les condicions i es normalitza la política monetària és cada vegada fer encara més variables. Per què? Perquè quan l'expectativa és de pujar de tipus d'interès, el que no es vol arriscar el banc és a fixar un tipus d'interès fix en una hipoteca a 20 o 30 anys amb aquesta incertesa. Per tant, diu, si el mercat va a l'alça, jo vull que sigui variable. I la manera de convèncer el consumidor, és a dir, les persones que anem a buscar un crèdit, és pujar molt els tipus d'interès fixos. I, per tant, tu quan vas, et fixes, és l'error que fem tots, et fixes en quina és la situació actual o la que tindreu, creus que tindrem l'any que ve. No et planteges un horitzó temporal de 30 anys. I tu estàs compromès durant 20 o 30 anys en la hipoteca.
Clar, jo, aquí hi ha una qüestió també a vegades de magnituds i que hi ha molta gent que no és capaç de calibrar. Per exemple, professor, si jo li demano que en dos mesos l'Euribor hagi passat del punt negatiu en el qual ens trobàvem a aquest 0,28, vol dir que ha pujat ràpid o ha pujat lent?
És un tema d'expectatives. Està pujant ràpid perquè ara hi ha molta incertesa, no sabem on anirà la inflació, no sabem el que duraria. Sabem que a nivell, en algunes dades d'inflació, per exemple, quan entri ara el tema de la limitació del gas, doncs ajudarà a tocar un topall de l'augment de preus, però el que més ens preocupa és que el que realment és el determinant per la política monetària, que és la inflació subjacent, si traiem la volatilitat dels aliments i de l'energia, és que la tenim gairebé al 5%. Això és el que es provocarà. I està pel 4, per sobre del 4% a maig.
Sí, la subjacent ja està per sobre del 4%, eh?
Sí, són dades avançades justament d'abans d'ahir de l'Eurostat, de l'Oficina Estadística Europea, i està al voltant del 4%. Esclar, és el doble de l'objectiu del Banc Central. Per tant, la incertesa que hi ha és quan intervendrà. Com s'acceleri la subjacent, com més s'acceleri, abans arribarà la pujada de tipus. Bàsicament per enviar un missatge als mercats, per dos motius. Primer, per enviar un missatge als mercats de que es lluitarà contra la inflació i baixar les expectatives inflacionàries, i segon, perquè ens oblidem que els tipus d'interès estan pujant a altres països, i això fa que les monedes d'altres països siguin més atractives als actius financers. I, per exemple, l'euro està perdent pes amb el dòlar. I què té a veure això? És important per nosaltres, és a dir, guanyem competitivitat, sí, però pensem que tot el que importem en dòlars és més car. Clar. I, entre altres coses, importem petroli. Sí. Per tant, què vol dir? Que com que som molt dependents d'alguna de les importacions en dòlars...
Importem petroli, importem gas, anunciem que comprarem armes, no? I tot això...
Exacte, i això ajuda encara a generar més inflació. Clar. Per tant, a l'intermedi del Banc Central Europeu. I això és el que... Per això fa que l'Euríbor a vegades es mogui molt ràpid. Clar. Però vaja, també se l'ha de dir molt clar a la gent. Un Euríbor en negatiu és extraordinàriament irregular, excepcional. És una pèssima notícia per l'economia.
El que passa és que l'hem viscuda durant molts anys.
Perquè no sortim de la crisi. Clar. Perquè hem encadenat una crisi financera que just quan tornem a reactivar l'economia, si recordem, ens ha arribat la Covid. I ara, just quan anàvem a iniciar el procés de reactivació, ens hem trobat en la crisi d'Ucraïna. I després també perquè hem de ser molt, molt conscients de que ara tots hem respost de forma coherent i homogènia a la Covid. Però que quan va haver la crisi financera, els Estats Units va respondre lluitant ràpidament amb una expansió fiscal, i aquí no ho vam fer, aquí vam apostar per l'austeritat, vam protegir els interessos creditors, i llavors, quan vam veure que la crisi era més greu, vam començar a expandir la política monetària 6 anys més tard que als Estats Units.
Clar, segurament el problema o la pregunta que es pot estar fent molta gent, professor, és, val, d'acord, l'Euríbor està pujant, assumim que el BCE intervindrà, assumim, per tant, que l'Euríbor seguirà pujant, la pregunta és, hi ha el límit on el tenim? És a dir, si un mira l'històric, diguem-ne, no, dels darrers, fins i tot dels darrers 20 anys, per entendre'ns, vam tenir aquella punta del 2008 en què es va situar el 5,3 o 5,4%, no, aproximadament, vull dir que va ser una punta brutal, diguem-ne, que es va viure també el 2000 i ja està, però clar, en canvi, ara portàvem pràcticament des del 2015-2016 sempre en negatiu, no?, en aquesta anomalia en la qual ara parlàvem. Fins on pot arribar a pujar l'Euríbor en la situació actual?
Jo crec que depèn de dues variables. La primera, hem de seguir el que passa amb la subjacent, I hem de veure què passa amb el subjacent al conjunt de l'Eurozona. Pensem que el Banc Central és pel conjunt de l'Eurozona, no és el nostre, no està pendent de la nostra economia, està pendent del conjunt de l'economia europea. L'hem de torçar. Quan veiem que es dirigeix cap a nivells del 2%, veurem que en aquell mateix moment doncs, el risc de que s'endureixin més les condicions financeres desapareixeran. El segon és què podem fer mentrestant. El que podem fer és ajudar a reduir les expectatives d'inflació dins del nostre país. I la millor manera de fer-ho ara és fer un pacte de rendes. Hem d'aconseguir que els agents socials se sentin i pactin una negociació de salaris, un augment, a més un augment salarial, pels propers 3 anys. I aquest augment salarial estigui vinculat no a la inflació que tenim aquest mes, sinó a l'evolució de la subjacent, amb les clàusules de revisió. Per què? Perquè automàticament prescindirem de la volatilitat i garantirem que en 2 o 3 anys recuperarem poder adquisitiu.
Clar, passa que no, la subjacent, la inflació subjacent, en el 4% era europeu, em comentava, professor, no? Són
sí,
dades de l'Eurostat.
Afregada al 5%.
Afregada al 5%. La subjacent a Espanya, no sé en quin punt està ara mateix, diguem-ne.
Això, sí. No, Espanya està afregada.
Ah, és dada espanyola, segons Eurostat, dada espanyola, diguem-ne. Val. Clar, estem parlant, vostè ara fa aquesta proposta que hauria d'haver aquest pacte de rendes, però... L'última discussió que es va trencar era per fer augments que rondessin el 3. Si ara mateix la subjacent està al 5, tot indica que aquest pacte està molt difícil d'arribar.
Però no entenem que sigui la subjacent d'ara, sinó que si el Banc Central Europeu té uns objectius d'inflació, i ens els ha dit, que ens n'anem a objectius d'inflació del 3,2, que segurament revisarà.
Val, entès.
Aquest és el referent. Ah. I si encaixes l'augment salarial a l'objectiu que t'ha marcat el Banc Central Europeu I si no, si s'equivoca el Banc Central Europeu, com a mínim saps que tens una clàusula de revisió salarial per no perdre poder adquisitiu, automàticament ja li envies un missatge a tot el teixit productiu de que en els propers 3 anys els salaris augmentaran. No amb aquest episodi ara de 8,7%, sinó a un nivell d'inflació que serà doncs, el que està determinant l'autoritat monetària amb les revisions que calgui. Això és el que baixa les expectatives.
Estem parlant d'una situació econòmica que ja venia molt tensionada i d'una inflació que ja venia molt desbocada d'abans de l'inici de la guerra. Quan va començar la guerra ja pràcticament la teníem al 5%. Ara la tenim per sobre del 8%. Vostè encara avui confia en les previsions que parlaven d'acabar l'any amb una inflació que rondés el 6,5-7%, tal com estan les coses?
Sí.
Sí?
Sí, perquè ens hem de... Clar, es penses que acabi passant amb el conflicte d'Ucraïna, que això és l'element més clau. Sí, perquè ens fixem molt a l'interanual i dona't compte que el que precisament ja ens ho diu, és l'interanual. El que estem fent és comparar-nos amb la inflació del mes anterior. I el que tenim nosaltres és que l'episodi inflacionari va començar sobretot a partir de l'estiu, de finals de l'estiu de l'any passat. Ara ens estem comparant amb nivells en un moment en què la inflació estava al voltant de l'1%. I, per tant, que sabem? Que això no resoldrà en 2 o 3 mesos i que veurem doncs, que nivells d'inflació molt elevats ben bé fins al mes d'agost. Però després ens compararem amb mesos en els que la inflació ja estava creixent.
És a dir, quan arribi la comparativa del mes de setembre o d'octubre o de novembre, per exemple, evidentment en aquell moment que ja tenim inflacions que rondaven el 5, la diferència farà que baixi, no?
Exacte. Sobretot a partir d'octubre jo crec que començarem a notar. I sobretot és això. Més enllà de la volatilitat que ens marqui l'IPC, fixem-nos a què passa amb la subjacent i a veure si aconseguim torçar la subjacent abans d'acabar l'any a nivell semblant. Propers al que diu el Banc Central Europeu, propers al 3,2%, tal com semblant. Ja
doncs
ho veurem, eh?
Veurem tot això cap on va. Evidentment, l'avisa a tothom que li toqui revisar hipoteca, que preparin els números per pagar més, això segur?
Malauradament, sí, és així.
I quan algú vagi a buscar algun producte bancari i el comencin a marejar entre interès fix o variable, que tingui en compte que tot s'ha de calcular sempre al llarg termini, eh?
Sí, i si és un fixe, doncs un fixe doncs, amb aquest horitzó de 30 anys que no s'allunyi massa del 2%.
Que no s'allunyi massa del 2%.
Màxim un 3%.
És
aquest seria l'escenari.
És un bon consell. Per cert, per acabar, professor, Pedro Sánchez ja ha anunciat que allargarà les mesures anticrisi que va aprovar, el 20% de 20 cèntims de bonificació per litre de gasoil o de benzina que es posa, limitació en els impostos a la llum, etc. Són mesures que s'han demostrat realment efectives, més enllà de factistes, i per tant té sentit, tal com tenim l'economia, prorrogar-les?
Aquesta és una bona pregunta. Són mesures necessàries, però també són les de... Per què? Perquè són les darreres. De l'arsenal que tenim de política econòmica és el darrer que ens queda per fer. La major part, que ens fixa, hem fet polítiques fiscals, polítiques monetàries, polítiques de regulació de mercats, d'intervenció de preus i polítiques de renda. Ja no ens queda pràcticament res a fer. Moltes d'aquestes mesures tenen impacte en el dèficit públic. Per què diem que les prorroguen? Perquè és que poca cosa més es pot fer. Per què? Perquè el mateix que estem explicant fins ara, que és que pugen els tipus d'interès, que voldrà dir que el cost de finançar el deute públic, que ha crescut molt, també augmentarà. Per tant, cada vegada més, serà més difícil fer noves mesures. Per què? Doncs perquè precisament l'Estat també haurà de pagar un tipus d'interès més alt del deute. Per tant, cada vegada tindrà menys marge d'actuació. D'aquí un any, no tardarem gaire més, veurem com el discurs és dir el govern ha de gastar menys, perquè tenim massa deute. Ara no ho sentim, però aviat ho sentirem. I, per tant, canviaran les tornes. Llavors, aquestes mesures són efectives? Depèn de l'objectiu. És a dir, si lluites contra la inflació, la limitació del gas, de l'utilització de gas natural per generar electricitat, serà molt efectiu, serà bastant efectiu, i ho notarem d'aquí un mes, 2 mesos, ho veurem ràpidament. El tema de la benzina, no. Per què? Perquè són mesures que intenten compensar, moderar una mica l'impacte sobre els consumidors. Però són mesures que no afecten l'origen del problema. I l'origen del problema doncs, està en uns mercats internacionals que tu tens una capacitat de control molt petita. El preu del petroli continua estant elevat i després la situació del mercat intern que tenim doncs, fa doncs, que ràpidament, com hem vist ara amb el preu de la benzina, doncs, es pugui traslladar la major part de la subvenció
directament al cost.
Sí, exacte. Sí. És així.
Professor, és un plaer, com sempre, haver-lo escoltat. Moltes gràcies per les explicacions. clares i a l'abast de tothom aquest matí a la ràdio. Una abraçada.
Vosaltres.
Que vagi molt bé. El professor Josep Lladós, que és professor...